I un altre dels aspectes a destacar per Joan, és el seu humanisme. I és una persona profundament arrelada en els conceptes humanistes. No? Veiem en aquests últims escrits, Joan, la teva preocupació per la societat, per com millorar les persones també en aquest nivell social, a nivell de les desigualtats, a nivell de, dels conflictes, a nivell també de les desigualtats, no? Jo crec que aquests últims escrits teus doncs són un crit o una proclama per aquest tema a nivell social, no? Doncs dels terapeutes, dels analistes, també tenim un deure i una obligació i un compromís a nivell de potenciar i de col·laborar amb el que és la salut mental a nivell global. Doncs jo us deixo amb en Joan.
Bé, moltes gràcies per donar-me aquesta ocasió de parlar i gràcies a tots per haver vingut. M'honoreu la vostra presència. Bé, el tema de la xerrada que us faig és sobre les característiques, alguns dels trets dels éssers humans. Ara, no sembla estrany que estiguem preocupats, vol dir que ens interessi veure com són els homes i les dones, quins trets tenen, quines característiques. Però això, com veiem, el que diré, és una cosa que ha oscil·lat molt. De tenir interès als éssers humans, com són, què necessiten, de què pateixen, a nivell psíquic, que prefereixo, i altres moments que no. En l'interès pels éssers humans va començar amb la Grècia clàssica, la civilització grega, de la qual descendem nosaltres. A tots ens sonen més o menys els noms dels grans filòsofs grecs. Sòcrates, Plató, Aristòtil, Anaximandro, etc. Després va venir l'Imperi Romà, que d'alguna manera va invadir, per dir-ho així, va dominar Grècia, però en certa manera podríem dir que Grècia, a la guerra, van guanyar els romans, però per la cultura van guanyar els grecs. La cultura grega, brut, va passar en l'Imperi Romà. I llavors venen també els grans filòsofs de l'Imperi Romà, que tots hem sentit, Lucrecio, Ciceron, Sèneca, Horacio, Apuleio. Doncs es va formar aquesta cultura grecolatina de la qual som descendents. Aquesta cultura es va preocupar pels éssers humans. Els filòsofs, Sòcrates, Aristòtil, etc., tots aquells, del que parlaven era d'això, Sèneca, era dels éssers humans. Van, diguem, il·luminar els éssers humans. Il·luminar la natura, com són, de quina manera, què necessiten, van posar llum. Amb això s'hi va ajuntar, perquè el romà, diguem, es va convertir al cristianisme, i llavors la tradició va ser greco, romana, cristians, diguem així, per això tots els diem Pere, Joan, Pablo, tots els de mitja edat per amunt. Ara la gent jove es posa el nom que li dona la gana, però els que som aquí encara segurament que tots ens diem doncs, algun nom d'aquests, Teresa, Àngels, Rosa, etc. En canvi, en els grans imperis, diguem, del mitjà orient, Àsia, Xina, això no va ser mai així. Els éssers humans no eren res com a persones. Eren esclaus del res, del dèspota de turn, diguem-ho així. Servien com a mà d'obra, grans construccions, les piràmides, Àsia, Mesopotàmia, Xina, tot l'Orient Mitjà. Els éssers humans no eren res, eren pròpiament esclaus del tirà de torn. Que tindria el seu acord i ells no comptaven per res, absolutament, no hi havia el més petit interès pels éssers humans. Quan es va derrumbar l'imperi romà, que va ser invadit pels el que en els llibres escolars en deien, quan jo era petit, los bárbaros del norte, que volien dir, pues, els godos, els visigodos, els vikingos, tots aquests que venien, que van invadir, van trencar les barreres, les fronteres de l'imperi romà, i va haver un derrumbe, que és l'edat mitja, on la cultura va quedar només reduïda als monestirs, on es refugiaven els estudiosos, els monjos, i aquells conservaven una mica aquesta cultura greco-latina, que és la que, diguem, és la base d'Europa, encara, bueno, d'Europa i, de fet, també per extensió de Nord-Amèrica, no cal dir, del Canadà i d'Amèrica Llatina. Però era un règim, doncs, en què també altra vegada els éssers humans ja van desaparèixer altra vegada, com eren això, només servidors del rei, dels dèspotes, dels tirans, per soldats, per treballar la terra, el senyor feudal, va venir el règim del feudalisme, també. Llavors, els éssers humans no comptaven les persones, eren siervos, la gleba, només, ja dic, només... Hi havia encara filòsofs, però era una cosa molt reduïda, que estaven, doncs, en els monestirs, entre religiosos, els, que si els dominics, que si en fi, els frares de la branca que va ser Agustinos, de la branca de Lutero, etc. Però poca cosa. Però finalment va tornar l'interès dels éssers humans amb l'època que es diu el Renacimiento, el Renaixement, segle XV. Doncs, d'una manera, que la cultura es mou, d'una manera és un ser viu, la cultura, i com sense saber com ni per què, va aparèixer un interès altra vegada pels éssers humans, en quant a éssers humans, no en quant a siervos, esclaus, soldats, pels éssers humans. Va, això és el Renaixement. En el Renaixement va sorgir un interès renovat, el que van fer els savis del Renaixement, els filòsofs, els estudiosos, va ser intentar recuperar tota aquella cultura greco-latina i, altra vegada, no, es van començar a estudiar aquests grans filòsofs de Grècia i de Roma que havien quedat oblidats, els van començar a estudiar i van renovar, i altra vegada el Renaixement, doncs, va ocupar l'interès per les arts, per la filosofia, per la història, per la poesia, però per tot, un renaixement, un renaixement total. Segle XV-XVI, sobretot, tenia la seva centro, diguem, el centro va ser a Itàlia, pròpiament on hi havia el bressol d'aquest renaixement, d'aquesta fluorescència de la cultura interessada pels éssers humans. I finalment, al segle XVIII, va venir la il·lustració. Enlightenment, Anglaterra, il·lustració, que ha traduït al francès, a França. La il·lustració portada per filòsofs també, Diderot, d'Alembert, Jean-Jacques Rousseau, però que més o menys a tots ens sonen. La il·lustració, bueno, era un moviment cultural i polític a la vegada. Clar, el ser cultural, haver-hi un interès pels éssers humans, esclar, això també es va revertir a la política. Van dir, bueno, què fem aquí? Uns quants, el rei, la seva cort, els nobles, propietaris de tot, diguem, tota la riquesa, i podríem dir la gran massa del poble, doncs, res de res. És clar, quan va començar a pensar i a plantejar-se això, doncs, la gent, portada per aquests grans filòsofs i pensadors, es van rebel·lar, va venir la Revolució Francesa, que en principi, diguem, tenia, a més de l'interès per la cultura, tenia aquest impuls a dignificar els éssers humans i que els éssers humans tinguessin una dignitat, que no fossin només siervos, treballadors, soldats, súbdits, sinó que tinguessin la seva realització personal. Va haver-hi filòsofs com Kant, per exemple, molt demostratiu, molt representant d'aquella època, que va dir «Sapere aude», vol dir «atrévete a pensar», «atreveix-te a pensar». Es va dirigir als homes i les dones dient-los «Sapere aude», «atreveu-vos a pensar», a preguntar-vos el per què, qui sou, com sou, quins drets teniu, a què podeu esperar. Kant va fer com quatre, va plantejar quatre preguntes, per dir-ho així, que sempre més han estat, per dir-ho així, flotant en element de el que en diem els que s'interessen per la cultura, però sobretot des del punt de vista dels éssers humans, no només la cultura, és a dir, les estàtues, les pintures, les poesies, sinó els éssers humans. Aquest atreveix-te a pensar que Kant, aquest gran filòsof, ho va resumir amb quatre preguntes. Què puc saber? Ja, pensem, què puc saber? Això es diu és metafísica. Què tinc que fer? Això és religió. Què m'està permès esperar? I l'altra pregunta, finalment, què és l'home? Què puc saber? Què tinc que fer? Què hem estat permès esperar? Què és l'home? Aquestes preguntes són la base, diguem, de l'interès pels éssers humans. I esclar, mai estan contestades del tot, sempre que ell es pot anar pensant i pensant i pensant, tant com es vulgui. Jo crec que és el que treia a pensar els éssers humans. Quan va sorgir aquest impuls de cultura, evoluciona. I no saps per què, doncs van sortint onades diferents, va canviant tot. La cultura és com un ser viu. Els éssers humans creem la cultura. La cultura és el conjunt de coneixements, costums, tradicions, símbols, hàbits, valors que tenim i que, diguem, configuren la nostra vida. Bé. Llavors, amb aquest atreveix-te a pensar, van venir els grans desenvolupaments, va començar la ciència també a preguntar-se, a interrogar la naturalesa, què és la naturalesa, quina relació tenim amb la naturalesa. Ara bé, va passar que aquesta capacitat raonadora, d'atrevre-te a pensar, que està en el gènere de tota la ciència que va anar venint, doncs va provocar una admiració tal per la capacitat de raonar, que les emocions, que és el més característic dels éssers humans, com anem veient, van anar de baixa. De modo que es van considerar com a, bueno, les emocions són una cosa com un epifenomen, com una cosa perifèrica, però que més aviat estorba. Estorba tenir por, tenir ganes, tenir no sé quantos, voler pensar. I les emocions són molestes. I va haver-hi aquest moviment de generació, vamos dir, desacreditació de les emocions, com una cosa que molestava. En la psicanàlisi, soc psicoanalista, esclar, ja ho sabeu, això va passar també. Freud primer es va interessar per les emocions, per el que passava en els éssers humans. I això seria, perquè tenia una idea, els seus estudis, que se'n diuen els casos clínics, que estudiava què li passava a homes i dones des d'aquest punt de vista humà. Però després va fer el mateix que amb el de la il·lustració, va seguir el mateix camí, encara que hi venia darrere, dir, bueno, tot s'ha d'explicar més científicament, les pulsions biològiques. Hi ha unes pulsions biològiques que això ho explica tot. I diguem-ne, les emocions van quedar també com una cosa que, bueno, que estava de més a més. I així, diguem, m'ha anat continuant l'assumpte. Llavors, davant d'això, davant d'aquest descrèdit de les emocions, va haver-hi una revolta, podríem dir, en algun moment determinat. Aquesta revolta és el que s'entén com el moviment del romanticisme. Ja anirem parlant, no és només un moment. I va aparèixer, doncs, aquest moviment romàntic, el segle XVIII, aquí a Espanya no va arribar gaire, tenim poca idea. El moviment romàntic estava centrat per un cantó a Alemanya, sobretot, diguem, centre Europa, podríem dir. Aquí arribava una mica, com una mica a sobres, amb l'aspecte més del romanticisme, la gent aquí sent parlar l'amor entre els homes i les dones, la poesia, hi ha aquests poetes, Gustavo Adolfo de Bécquer, Zorrilla, Espronceda, etc. No, el moviment romàntic no era això. Es va rebel·lar una rebel·lió contra la racionalització excessiva, contra l'avorguesament, contra els costums, les famílies, els avis burgesos, diguem així. Tot ja raonat, tot donat, tot establert, tot fixo, no es podia canviar gaire, la gent es tenia que casar amb dels mateixos, diguem, transversalment, de la mateixa classe. No podien saltar d'una classe a l'altra. I això va continuar es va establir una dinàmica que encara hi continuem. Entre el racionalisme, que és la tècnica i la tecnolatria, m'enteneu el que vull dir, el cientificisme, tot s'ha d'explicar només científicament, i les emocions. L'home és un ser emocional, pròpiament, que fa servir la raó per justificar i per satisfer les seves emocions, que l'enganyen. Es pensa que és racional, però en realitat no ho és tant. Això es veu contínuament com ens movem per les emocions. Amunt, avall, ara cridant cap aquí, ara cridant cap allà, etc. Bé, va haver-hi moments d'esplendor, diguem, del benestar. Després de la Primera Guerra Mundial, semblava que tot aniria molt bé, però va haver la Segona Guerra Mundial. Llavors es va veure que, a pesar del gran raonament, que pogué fer grans invents i coses i avions, poc a les coses no anaven bé. I va tornar a ressorgir, podríem dir, l'interès per les emocions. I, a més, la neurociència, doncs, ens va demostrar que en el cervell humà és una màquina, per dir-ho així, podríem dir, no és una màquina, però vull dir, té una complexitat enorme i que estudiant el cervell podríem també entendre molt bé els moviments emocionals dels éssers humans. De modo que es va tornar a instaurar un temps de donar molta prevalència, un gran interès per les emocions, però amb una dialèctica que no para, que constantment es mou. Emotivitat, racionalitat, que seria la il·lustració, per dir-ho així, que deia, en el moment de la gran capacitat de raonament dels éssers humans, però les emocions, per un altre cantó. Aquest moviment no para. I dins de la mateixa psicanàlisi, la psicanàlisi avui dia està dividida en això. La psicanàlisi que en diem clàssica, que ho explica tot a través de les pulsions biològiques, i la psicanàlisi que en diem relacional, que ho explica i ho intenta entendre i modificar i ajudar a través de la importància que dona a les emocions. Avui dia sabem, ho podem veure fàcilment, que la societat es mou per les emocions. I que, naturalment, que hi ha nivells, capes de la societat, estudiosos, interessats per la cultura pròpiament dita, per l'estudi, per la comprensió, grans científics, però, a la vegada, una gran quantitat, una gran massa de seres humans es mou per les emocions, els espectacles de masses, la televisió, poden veure aquests programes que se'n diuen telebasura, alguna cosa així, on els éssers humans pues, es barallen, mostren les seves despulles i les seves baixetes, per dir-ho així, morals, sense vergonya, com més aviat vanitança, i pues, els espectadors sembla que gaudeixen de que se'ls exhibeixin això, egoismes, baralles, passions, problemes, conflictes, bueno, jo més o menys no ho veig, però sé que... tinc entès que és així, eh? I, bueno, i llavors passa que, esclar, els poders fàctics, bueno, els poders institucionals i els fàctics, els econòmics, exciten tot això, naturalment, que alimenten, i com més la gent pensi en el futbol i no en res més, doncs millor. I com més pensi doncs, en el que sigui, en qui guanya aquest, doncs, en qualsevol deport o qualsevol tipus d'activitat, o qui és més ric o qui és més fort, bueno, doncs, tot això és el que els poders fàctics i no fàctics, i sobretot els econòmics, els interessen. Ens manegen, sense donar-nos en compte, ens creen marcs mentals a través de la propaganda massiva, dels missatges que contínuament ens envien, doncs, vulguem, sobretot si no volem, si ho vulguem resistir, ens podem resistir una mica. Si un es deixa anar només a lo que l'eixen, al camp de futbol, o en els mitjans de comunicació, o en la tele, si un es deixa anar, en el fons és un ninot portat per aquests poders. De manera que avui dia ja s'accepta que això, aquest fet de la prevalència de les emocions, encara que continua venint, també al mateix temps l'estudi tècnic, la ciència, intentar tot controlar-ho a través dels mitjans tècnics, i és un moviment continu. Finalment ja s'ha entrat en aquesta cosa tan desbocada que estem ara, de emotivitat, ja hem entrat en el que es diu l'època de la postveritat. L'època de la postveritat vol dir que ja ha arribat a un punt de maneig de la societat que la veritat importa poc. Que els polítics, els que manegen la situació, els poders econòmics també, fàctics, diuen el que pensen que els dirà més bé pels seus propòsits. Que sigui veritat o no veritat és el de menys. Però a moltíssima gent passa que també, que tampoc els importa si el que els diuen és veritat o no ho és. Els importa que vagi d'acord amb el que a ells els agrada. El fenomen de la postveritat té dues facetes. Per un cantó diem els que manen, d'alguna manera, els que tenen poder, que diuen el que sigui, tracten els missatges que volen, sense preocupar-se si són veritat. Però per l'altre cantó, que gran massa de gent, moltíssima, no volen sentir la veritat, volen sentir el que els agrada sentir. De modo que així estem. Aquests dos moviments van persistint, les emocions, la tècnica, les emocions. Bé. Llavors, dins d'aquest cert, els homes i les dones som certs fonamentalment emocionals, encara que les podem controlar una mica a través de la raó, però fàcilment ens enganyem i donem raó per justificar les nostres emocions i per poder-les desenvolupar amb el possible, però així d'una manera molt fràgil. Per això es pot manejar les bases, es manegen amb molta facilitat pels que tenen el poder. En la psicanàlisi, també, en aquest sentit, hi ha la psicanàlisi que nosaltres en diem psicoanalista, en diem clàssica, psicanàlisi clàssica de sempre, d'abans, i la psicanàlisi que, diem, sustenta amb l'estudi de les emocions i intenta ajudar a les persones que necessiten ajuda també a través de l'intercanvi emocional. Hem passat la psicanàlisi, de les pulsions biològiques als afectes, que a molts psicoanalistes moderns són els afectes els que ens interessen. Ara bé, que en aquest, diguem, de xerrada que jo presento també ens interessa, és un altre tret distintiu dels éssers humans que se n'ha parlat poc i que, per dir-ho d'alguna manera, a través d'un filòsof del segle passat, marxista declarat, i també enfonsava les seves arrels en el romanticisme i en l'existencialisme, doncs s'ha valoritzat més aquesta nova categoria que s'hi havia prestat poca atenció i que, a través de, bueno, la traducció, jo alemany no parlo, és, en diem, el anhel, anhel, anhel. L'anhel, doncs, es pot, o sigui, a un nivell filosòfic, a través d'aquest filòsof Ernst Bloch i de psicoanàlisi que també ho ha agafat, utilitzem el terme anhel per significar el que en podem dir el desig que sempre es desig, el desig que no para mai, el desig que és insaciable, cap un cantó o cap un altre, eh? El desig que és insaciable pot anar cap a la poesia, la filosofia, la religió, la ciència o simplement el consumisme, canviar de sabates cada temporada i canviar de mòbil i canviar... Sempre desitjant alguna cosa. No para mai. Això, doncs, és un tret que ara hem anat estudiant i que hem vist que és un tret tan important com la racionalitat i l'emotivitat. Anem. Som uns sens que sempre estem desitjant. No parem mai de desitjar. De fet, això és bo i és dolent. És el motor de l'evolució humana. Podríem dir, per posar un exemple senzill que no molesti, va haver un lloc, un moment que els homes van inventar la roda. La roda no existia, per dir-ho així, en els seres humans més primitius. Va haver un moment que van inventar la roda. Caram, que bé, en lloc d'arrastrar les coses, si s'obria que una roda, va molt més bé. Però bueno, això no hi ha prou, s'ha d'anar més endavant. Fer un carruatge, poder-hi, aviam, alguna cosa per enganxar-hi cavalls o bous, i bueno, llavors ja teníem els carruatges, que bé, la gent, sobretot els que podien, bueno, uns anaven amb carro i bous, els rics anaven amb els carruatges de cavalls, amb, bueno, ah, però, no, bueno, si ja tenim, però què més? L'avió, o l'automòbil, i cada vegada els automòbils més forts, més volen, els avions d'hèlice, després els avions de turbo, sempre més, sempre més, sempre més. És el motor de l'evolució. I això, per exemple, això és amb tot. Amb l'aspecte, diguem, dolent, agressiu, l'atxa de pedra, la destral de pedra, però per això no n'hi ha prou. Llavors inventen la llança, després l'arc i les fletxes, després han d'inventar alguna cosa més, ah, doncs la pólvora, això serveix, els arcabuces, els fusells, després vindran les ametralladores, després els canons, la bomba atòmica, i cada vegada bombes atòmiques més grosses i més potents, no? Fins que un dia desapareixerà tot. Bueno, és el motor més de tot, del bo i del dolent. Aviam, llavors faig ara com una mena de petits cursos, per dir algunes característiques del ser humà, per tant, social per la seva pròpia naturalesa. El nen, dins de la mare, ja desenvolupa un psiquisme i una relació amb la mare. Si vosaltres, no sé si vosaltres heu estat alguna vegada, segur que sí, amb una senyora que acaba de donar llum, a visitar-la, amb el nen allà, amb el bressol, i els que han anat a visitar, que parlen, i si us hi haureu fixant, o si no ho podeu fer d'endavant, quan parla la mare, diu alguna cosa, el bebè gira el cap. El bebè ja relaciona amb la mare. Ja té una relació amb el bebè, abans, en el moment que neix, ja té una relació amb la mare. Això no falla mal, ja no falla mai. Hi ha gent parlant, en l'habitació que està la senyora que ha donat llum, tothom parla, i quan parla la mare, puf, el nen la mira. És social per naturalesa i tendeix a incrementar la socialitat. És a dir, busca, quan neix, quan nen el nen, busca el contacte. Els animals també, eh? Això no és propi només dels éssers humans. Els animalets que neixen busquen la mare. Hi ha un experiment, ara no es pot fer això, perquè és prohibit fer patir els animals. Però quan encara no s'havia prohibit un experiment amb símios, s'agafava un petit ximpanzé o el que fos i es posava una mare maniquí amb un pit. I una mare maniquí amb una tela molt suau, la del pit era l'ambre, dur, fred, l'altra és suau. El bebè, el petit símio, s'arrapava a la mare de pell i s'allargava el coll per mamar amb l'altre. Però sempre, enteneu, eh? És a dir, aquesta tendència a la mare és social. Bé, dèiem, busco contacte amb els altres. La ment es forma a través de la interacció del bebè amb la mare. La mare es comunica amb el bebè, encara que sigui analfabeta, és igual, no ha de ser intel·ligent ni saber res. La mare, per naturalesa, sap comunicar-se amb el bebè l'entén i el bebè desenvolupa el seu sentiment, diguem, de que ell és algú, és algú, que no és la mare, ell no és la mare, no és el soroll, perquè la mare li està comunicant una espècie de jo et reconec que tu. El bebè es dona compte que ell és una entitat. Dit algú en paraules, clar, el bebè no diu algú, però el sentiment és aquest. Ell reconeix que no és la mare, ni és el soroll que hi ha per allà, ni és les altres, que és algú, algú diferent. Hi ha una cosa molt important que ens dona lloc a la comprensió actualment d'aquesta comunicació entre la mare i el bebè i entre els seres humans també. És el sistema de neurones en mirall. Jo no sé si perdo el temps dient-ne o ja ho sabeu, però en fi, per si algú no ho sap, el sistema de neurones en mirall és, per dir-ho de la manera més senzilla possible, un està observant amb un altre, una persona observa amb un altre, que es mou, que diu coses, que el que sigui, que parla, doncs, en el cervell del que està observant a l'altre, en aquest cervell, s'encenen unes neurones, que en diem en mirall, que fan que les mateixes zones del cervell que estan actives en aquell que està parlant, movent-se, s'activen en el que l'està observant. No fa el mateix, perquè el cervell té la capacitat d'inhibir-ho, però l'entén per dins. I naturalment, sí. Els dos estan parlant, observant-se, diguem-ne, observant-se mútuament l'un a l'altre, bueno, pues, això és un intercanvi. En el cervell de cada un d'ells s'encenen les mateixes zones que s'encenen al cervell de l'altre. Això és un descobriment de fa molt poc temps. I ens explica, no fa més de... No arriba a 20 anys, això. No arriba a 20 anys. Ens explica l'evolució del ser humà. Els australopitecos van començar a existir, que són, diguem, la base més primitiva, més primera del ser humà. Quan portaven 4 milions i mig d'any, una mica més, segons els investigadors, va aparèixer un fenomen nou, que és aquest de les cèl·lules en mirall, per una mutació genètica, possiblement portada a la sociabilitat, perquè els australopitecos, encara que fossin tan primitius, tan poc diferents dels símios, també tenien aquesta sociabilitat. I quan hi ha una tendència durant anys i anys, mils anys, cents de mils anys, dona lloc que es provoquin transformacions en el cos, en el cos físic, en el cervell, concretament en aquest cas. Van aparèixer les cèl·lules en mirall. I en aquest moment, fa uns 300.000 anys, van aparèixer el que se'n diu l'homo sapiens, el que es considera ja un home com nosaltres, diguem-ho així. Fa només uns 300.000 anys. I al cap d'uns 150.000 anys doncs encara aquesta evolució encara va incrementar-se i va aparèixer el que se'n diu el sapiens sapiens, ja el que és ara ja pròpiament com nosaltres. Això continuarà, no sabem com. Les investigacions posen de relleu que els tests d'intel·ligència, que estan tant en els nens i adolescents, van augmentant. Cada vegada són més intel·ligents. Els adolescents, els nens, van augmentant la intel·ligència. Sobretot ho sento perquè són tan vells com jo. Bueno, això ho dic perquè és molt quasi necessari saber aquesta existència de que els cervells es comuniquen entre si fora de la nostra consciència, fora de lo que conscientment sabem. Jo li estic dient això, l'altre em contesta l'altre. Sí, però a través d'aquest sistema de les ones en mirall hi ha una comunicació molt més que la comunicació amb les paraules. Això és el que ens explica precisament. Jo tinc una mica de fresc, em poso el jersei. Però no, no, si tots teniu calor, com vulgueu.
Sí, la part de l'oli.
No, no em sap greu,
No,
jo. És que jo sóc molt gran, jo tinc 88 anys. I quan un es fa gran, almenys jo, com més gran, sóc més prim i més fredolic. Una amiga meva diu, quan li parlo d'això, diu que Navarra. És que les persones, uns se jamonen i altres se amojamen. Jo sóc dels que m'amojamo. Mira que mirat ser més gran, mirat ser més prim. Sóc molt fredolic. Jo també, encara que tant dit això, m'acabaré potser posant en el cel. Vale. Bé, doncs va aparèixer el sapiens sapiens, o sigui que amb els últims 300.000 anys, els éssers humans, des del punt de vista mental, perquè ja caminaven drets, tot això sí, hem evolucionat més que en 4.500.000 anys. És així, segons els antropòlegs que han estudiat això, eh? Va. Llavors, seguim ara una mica més ja amb l'anhel. Aquest anhel, aquest desig que no descansa mai, que sempre ens impulsa cap a lo bo, cap a lo dolent, cap a lo que sigui. Doncs és desig que sempre desig, forma part inseparable del ser humà i l'experiència, ja dic, ho demostra que no se sent mai satisfet, sempre continua. Sempre continua. I llavors ens podem preguntar, i què hi ha darrere d'aquest desig que mai s'acaba? Un desig que sempre és desig. Bueno, i em sembla que això es troba la resposta amb un altre tret consubstancial de les homes i les dones i que, en definitiva, els separa de la resta dels seres vius. És el reconeixement dels nostres límits i la necessitat d'anar més enllà dels nostres límits. De que hi ha un impuls que ens porta més enllà dels límits imposats per la naturalesa, tant a nivell sensorial com a nivell cognitiu i experimental. Bueno, i sensorial queda molt clar. Primer vam inventar el tam-tam, però no en teníem prou. Llavors vam inventar el que sigui, el telèfon. Però, caram, que bé. Però, bueno, i tot això ja és molt recent. Quan jo era jovenet, amb el telèfon ja era tot, però no n'hi havia prou. Ens hem de comunicar més. Va inventar l'internet i l'Skype i el WhatsApp i les tabletes aquestes. I ara aquesta comunicació, doncs és, en un moment determinat, sembla que passa a tot el món. Bueno, és aquest desig que no para mai i que ens porta més, més, més. Bueno, llavors, hi ha aquest desig de darrere l'anhel, aquest desig de transcendir els nostres límits, anar més enllà. Això està molt lligat amb l'esperança. Fixeu-vos en aquesta obra d'aquest filòsof que us he dit, que és el que va posar molt en relleu, això, aquest desig que no para mai, al principi esperança, se'n diu, de la seva obra, amb aquest, perquè vol dir que l'esperança és el primer. No, sembla que seria una mica el desig i llavors l'esperança de complir aquell desig. No, no és així. Tenim el desig perquè tenim l'esperança. Es canvia una mica el que pot semblar a primera vista. Quan no hi ha esperança ja no hi ha desig. El que està deprimit, el que se sent com sense ja cap impressió de que pot tenir, que pot esperar alguna cosa, no, tampoc té desitjos. No. Hi ha una algo íntim, més íntim, que és el puc esperar, puc anar més enllà. I llavors d'això surt, bueno, doncs, aquest desig, que l'altre, el de més enllà. Poder, diguem, gaudir, coses materials, físiques, sexuals, o poder, o prestigi, o el que ens agradi, o coses materials que ens agrada tenir i que anem comprant. O sigui, hi ha a darrere d'això. Aquest anhel hi ha aquest transcendir, anar més enllà. De modo que podríem fer, faig com una definició dels éssers humans, diem, els éssers humans són uns éssers que, impulsats per l'esperança, anhelen incansablement arribar amb algo que pressenteixen com la seva verdadera pàtria. Els homes i les dones som éssers que, impulsats per l'esperança, anhelem incansablement arribar amb alguna cosa que pressentim com la nostra verdadera pàtria. I això, d'algo que pressentim que té que ser el nostre perquè no tenim. És el que jo crec que, igual que en aquest filòsof marxista que dic, que va posar en un terme, algo més, algo que no tenim, però que és on hem d'anar. Aquest anar més enllà s'expressa de moltes maneres, està clar. Com he dit, amb la religió, la poesia, l'art, la ciència. Però no és suficient, perquè sembla que això, encara que siguin grans realitzacions, no arriba mai en aquest sentiment de la pàtria, per dir-ho així, allò com un destí, com una cosa on tindríem que arribar i mai arribem. O sigui que, reflexionant una mica més amb això, aviam, què s'amaga, què hi ha darrere d'aquest anhel que fa que no estiguem mai suficient contents amb això. I la prova és que inclús si us fixeu, els que ho tenen tot, tampoc estan satisfets i continuen buscant. Mireu que quan un té tot és molt perillós. I llavors ve les drogues, potser una altra cosa, les perversions, la lluita per tenir més poder, encara més, no n'hi ha prou, més diners, no n'hi ha prou 1.000 milions, s'ha de tenir 100 milions, 100.000 milions, el que sigui. Els que ho tenen tot no estan contents tampoc. De fet, hi ha més índex de suïcidis. Els països aquests, diguem, tan privilegiats pel nivell de vida, Noruega, Suècia, més suïcidis que en països pobres. Ah, per què? Hi ha una cosa, diguem, aquest anhel d'anar més enllà, de transcendir, quan amb una cultura, una civilització determinada, la lluita per la supervivència, pel menjar, per guardar-se una mica de la intempèrie, del fred, per cobrir les necessitats més elementals, llavors aquest desig de més enllà es manifesta d'una manera més pura, més la reflexió, el buscar, doncs, sentit a la vida, la significació, el apreciar el que es té, allò poc que es pot tenir. Però a les civilitzacions opulentes, com més riques són, com més o menys opulentes, nosaltres no som Espanya, una civilització molt opulenta, esclar, comparada amb Suècia, Noruega, Finlàndia, Però, bueno, però comparat amb altres pobles, doncs sí, som una societat opulenta. Nosaltres, la majoria que estem aquí, no passem gana. Per desgràcia, sí, hi ha gent que sí, però no és, podríem dir, la massa de la població, doncs no tenim. Llavors ha pres l'orgull, la prepotència, el voler més d'una manera desencadenada, desenfadada, una mica sereis como dioses. Tots heu estudiat la Bíblia, no? Més ja la coneixeu, si o no, diguem, interessats per la Bíblia. Però a tots ens ha arribat això, no? El dimoni que tentava, és un símbol, que tentava Adán i Eva i els deia: mengeu aquesta poma, sereu com déus. Llavors, doncs això continua existint. Ens hem enorgullit tant de la nostra ciència, podem fer tot, doncs anar d'aquí d'allà amb l'avió en un moment, parlar amb un que està a l'altra punta de món, tenir calefacció a l'hivern, refrigeració a l'estiu. Això es veu tant, aquest desig que mai para, que si us hi fixeu, hi ha una espècie de dita que diu: els rics són aquells que passen fred a l'estiu i calor a l'hivern. Perquè volem, no en tenim prou amb una mica de refrigeració. Entreu en un restaurant, ostres, quin fred, agafa maco. Fixeu-vos, aquí és. A ple estiu té un fred que gela. I al revés, quan és l'hivern, doncs això, una calefacció que t'ofegues. Els rics passen fred a l'estiu i calor, i fred a l'estiu i calor a l'hivern. Bueno, era per dir que anava pervertit, eh? Això no s'ha de catar. Llavors, en totes les societats es veuen que hi ha llegendes que ens expliquen, d'alguna manera, a on va aquest anhel. Doncs mireu, més enllà d'aquest desig desenfrenat de tenir de tot, que estem destrossant la naturalesa, eh? Stephen Hawking, aquest científic ha mort fa poc, ja va dir que la natura, els éssers humans, l'espècie humana, té els dies comptats, els anys, seran els que siguin. Perquè uns diuen que va dir una data i altres diuen que va dir una altra. Bueno, no dic cap data, però ell va dir: perquè estem degradant el planeta, ens l'estem menjant. De fet, som com el mateix que en l'organisme. Tenim virus, microbis que a vegades ens porten a la mort. Nosaltres som com els virus, les bactèries del planeta Terra, que ens l'estem menjant. Cada avanç científic, cada tècnic, que porta a més comoditats, a poder fer més coses, tenir més... És com si agaféssim un tros del planeta i l'estéssim destrossant, perquè necessitem materials nobles, materials que s'han d'extraure. Calentem l'ambient, la calor, el contaminem, etc. Ens estem matant, en realitat, eh? Com a espècie humana ens estem matant. Bueno, però a part d'això, hi ha les utopies, que no és el mateix. Utopia ve d'una obra de Tomàs Moro, que va ser el canciller d'Enrique VIII d'Inglaterra, a l'edat mitja, i recordava d'aquell que es va casar 7 o 8 vegades, no sé quantes. Tomàs Moro era el seu canciller, però li va reprendre, diguem, les seves costums, i bueno, eren catòlics en aquella època a Anglaterra, i va voler trencar amb la Iglesia Catòlica, i com que Tomàs Moro pues, s'hi va oposar, pues, bueno, li va tallar el coll i es va acabar. Pues aquest, el nom utopia, que tots heu sentit parlar, i a vegades heu dit: això és una utopia, quan un diu: bueno, doncs aquí farem, això és molt utòpic, eh? Ve d'un llibre que va escriure aquest Tomàs Moro, que se'n deia Utopia. I per això Utopia ve del nom aquest. En l'Utopia, doncs, explicava d'un viatger que, doncs, un dia en els seus viatges va trobar una illa on, de fet, doncs, pel que ell descriu, diria, vivia una societat perfecta socialista. Igualtat, tothom tenia els mateixos drets, no hi havia rics i pobres, la justícia era la mateixa per tothom, no hi havia guerres pel poder. Bueno, era una societat socialista ideal, que per un vist no s'ha trobat, no s'ha acabat de trobar mai. Aquest Ernst Bloch, que deia, es va exiliar als Estats Units, quan va venir el nazismo, després va anar a l'Alemanya Este, però es va desencantar perquè era una societat socialista políticament, però no hi havia llibertat. I llavors va tornar a exilar, se'n va anar a Suïssa. Les utopies fallen sempre. Les utopies són com papallones alades, fràgils, que les tenim en el cap, però que en el contacte amb la realitat se'ns en van de les mans. I el que semblava una utopia, doncs resulta que no és utopia. Doncs en totes les societats hi ha llegendes d'aquest tipus, diguem, l'utopia aquesta. Abans hi havia una època en què tots els homes i les dones eren feliços i eren iguals i no hi havia rics ni pobres ni poder, i aquesta societat era temps en el temps que retornarà alguna vegada. I altres vegades aquestes llegendes són futures. Algun dia arribarem a... Sempre hi ha aquesta llegenda de la societat, diguem, socialista perfecta. S'entén que no parlo ara de partits concrets, eh? Parlo d'una llegenda de el que podem dir la fraternitat humana. Jo crec que realment, doncs, el que bon, com ho pensava el Wolf, també, que finalment darrere d'aquest anhel hi ha l'anhel de la fraternitat humana, de la unió universal. No hi ha com tots junts, tots formant una unitat, tots amb una germanor completa. Això, en realitat, la física quàntica, des del físic material també ho diu, diu que l'univers tot està lligat. No hi ha com ni una pedra suelta, per dir-ho així. La física quàntica concebeix l'univers com una sola unitat. Els místics orientals també. Per això no es pot matar un escarabat, no? Tot ser viu és respectable, encara que sigui un escarabat, perquè tot és una unitat. Tots formen part. Bé, jo crec que, diguem, deixant a part si es pot matar un escarabat o no, diguem-ho així, però sí que jo crec que hi ha aquest anhel a la fraternitat, a la unió. El que passa és que, bé, les coses no van... no sembla que puguin anar... Sí i no. Aviam, sí i no. La societat està molt malament. Doncs guerres, matances, ja ho veieu, de totes bandes, no? Bueno, cada dia llegim en el diari un atentat en tal sitio, un atentat en tal altre, els que s'estan matant en un altre lloc, a Síria, bombes químiques per matar a tothom, contínuament, les coses. Però, si fixeu, a pesar de tot, hi ha una evolució en aquest sentit de... Ho resumeixo amb una frase. El sofriment d'un sol ser humà ens ha d'afectar a tots. I un dia, ja, no tothom, evidentment, que no tothom això ho pensi, però sí que no deixa de ser un pensament que va calant una mica. Jo sóc molt gran, i la meva vida, jo he viscut, quan jo era jove, doncs els països civilitzats, Espanya, França, Inglaterra, Alemanya, a dir, als Estats Units, la pena de mort era una cosa que no es discutia, ja ho sabíem, els criminals se'ls tenia que matar i s'acabava la història. Avui dia la pena de mort està abolida a Espanya, a França, a Anglaterra, a Alemanya. Em sembla que no hi ha cap país europeu que conservi la pena de mort. I als Estats Units, alguns estats encara la tenen, a poc a poc. O sigui, és veritat que hi ha un canvi lent, difícil, silenciós, però que va haver-hi una evolució, aquesta evolució que es pot representar amb aquesta frase, el sofriment d'un sol ésser humà ens afecta a tots, és sofriment per tots. De forma que en aquest sentit hi ha una evolució que és molt lenta, molt difícil, que va junt amb matances i amb guerres i amb atemptats i amb inventar més bombes atòmiques. Bueno, és multiforme, molt, molt variada, però els que hem vist, no cal estudiar història, els que són vells i han viscut, bueno, aquest canvi l'hem vist, per exemple, d'això, de passar d'acceptar la pena de mort, de dir no, la vida humana és sagrada, no es pot matar ningú encara que hagi comès uns crims horribles. Bueno, doncs, abans, quan un poble volia travessar les fronteres i anar a una altra regió, doncs era la guerra. Ara no és així. Bé o malament, amb més o menys resistències, amb més o menys dificultats, acollim els emigrants. No, no, no hi ha allà un exèrcit tirant tiros. Diem, no, mira, venen, diem, són emigrants il·legals, han vingut sense permís, que tomba, que gira, no, no, bueno, no, no poder, però hi ha un cert esperit de que hem d'acollir emigrants, cada nació, cada poble, dins de les seves possibilitats. Abans això no existia, cada poble tenia les fronteres així tancades, allà no entrava ningú, era guerra, era una invasió. Bueno, volia dir això, les coses van canviant en aquest sentit. Encara que, bueno, no sé si s'arribarà. Oh, de fet, per això, el que sí que hi ha és que estudien els, diguem, antropòlegs, els biòlegs, que l'evolució del cervell humà no s'ha acabat. Com us deia, els tropitecos, després els homo sapiens, després els homo sapiens sapiens, ara els nens i adolescents donen més bons resultats en el test d'intel·ligència. L'evolució no s'ha acabat. I això ho explica els neurocientífics, perquè el cervell és un òrgan molt complex, que forma part d'abans encara, fa uns quants anys, molta gent encara ho viu així, el cervell i el cos. No, el cervell està totalment corporalitzat, perquè el cervell i el resto del cos es comuniquen per circuits neuroquímics, elèctrics, etc. No hi ha actes mentals i actes físics. Tot acte mental és físic, també, encara que no ens en donem compte. I tot acte físic també és cerebral, diguem-ho així. No hi ha una separació, com encara molts encara es creu així, entre mente i cuerpo, o cerebro i cuerpo, no. Estan units i tot acte mental, d'alguna forma, és corporal, també. Per això sabem com els nostres estats mentals repercuteixen molt en la nostra cultura, en la nostra salut corporal. És que sí, la tristesa mata, per dir-ho així. I la felicitat, el que viu bé, no em refereixo a felicitat de... No, no, vull dir d'amor, d'afecte, de viure amb els altres, de trobar sentit a la seva vida. Això és bo. Això és saludable. Sentir-se bé amb un mateix, no per tenir grans satisfaccions materials, sinó, vull dir, el que troba sentit al seu treball, sentit a la vida, que sent que s'uneix amb els altres, que els pot ajudar, que els reconeix i que els altres es reconeixen a nosaltres. Això és saludable. Bueno, és perquè el cervell, doncs l'evolució deia, és perquè els neurocientífics doncs, diuen que el cervell no para mai d'evolucionar. El cervell va començar sent un òrgan, com si diguéssim, molt senzill, només per assegurar-nos la supervivència. Bueno, hasta els protozoos tenen algun tipus d'algú i van cap allà on els interessa. Els éssers més unicel·lulars, més petits, també tenen un sentit, algú que els guia i van cap allà on els interessa anar. Bueno, però els éssers humans. El cervell s'ha fet més i més i més complex cada vegada i no para. I llavors aquest cervell que no para és el sostén, m'ho dic, l'últim origen d'aquest desig que no para mai. El cervell no pot parar. Quan no necessita res per la supervivència, el cervell reflexiona sobre si mateix. Quan podem parar una mica, ni hem de lluitar per la supervivència, ni per gaudir béns materials, llavors és quan aquest cervell, per dir-ho així, reflexiona sobre si mateix. I això va incrementant-se. Per això diuen que l'evolució del ser humà no s'ha acabat. Si no s'acaba l'espècie humana, això és un altre assumpte, doncs el que els neurocientífics preveuen és que l'evolució humana anirà, no sabem on arribarà, però que hi ha més, doncs que els australopitecos van fer sapiens, i els sapiens, 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 i els nens són més intel·ligents ara, doncs bueno, no sabem on s'arribarà. A causa que el cervell no para mai i va evolucionant. Començant només un òrgan que servia per saber el que teníem que fer per no morir-nos, doncs, ha fet ciència, art, filosofia, religió, el que sigui. Hi ha un altre punt que val la pena, dos paraules, perquè veig que ja porto temps, el consumisme. La degradació d'aquest anhel, del desig, que sempre és desig, manejada per els mitjans de comunicació, els poders fàctics, els poders institucionals, els poders econòmics, fa que, en lloc de dirigir-se cap al benestar dels altres, cap a la democràcia, per dir-ho així, cap a, en el sentit, hi ha una cosa que val la pena dir. L'individualisme és molt rampant avui dia, tothom va a la seva. Però sabem des de Gràcia, que perquè sostenir la democràcia és necessari que hi hagi un nombre suficient de ciutadans, un nombre suficient. No he vist mai que ningú sapigués quin tant per cent, però un nombre suficient de ciutadans que en lloc de preocupar-se només per ells, es preocupin pel benestar del conjunt. Si no hi ha aquest nombre de ciutadans, la democràcia cau en el populisme i la tirania. Això està demostrat des dels temps de Grècia i sempre ha sigut així. Si tothom va a la seva i res més, finalment, els més forts o que s'organitzen millor, el que sigui, s'apoderen del poder i entrem a la tirania. La democràcia existeix només si hi ha un nombre de ciutadans, ciutadans, nosaltres som ciutadans, que es preocupen no només per ells mateixos, sinó pel bé comú. Si no hi ha aquest nombre, fatalment s'arriba a la dictadura. Bé, bueno, deia, això valia la pena dir-ho, que el contrari seria l'individualisme, cada un a la seva, que una forma d'individualisme és el consumisme. Això, que tothom el que vol és comprar, comprar i tirar. Perquè com que el desig no acaba, no? El que pot comprar-se la sabata i l'any que ve se'n pot comprar les altres, tira les velles i es compra les altres. Jo recordo una vegada les sabates de Deport m'anava molt bé, al cap d'un any vaig anar a canviar-les perquè estaven gastades, o dos anys, no ho sé, esclar. I, escolta, aquelles, no, això ja no existeix aquest model. O però per què si anava tan bé? O perquè la gent vol canviar? Em va contestar el venedor. Aquesta és un venedor filòsof, com veieu. Aquesta la gent vol canviar. I encara que unes sabates vagin molt bé, s'han de canviar perquè si no la gent dirà no, aquestes ja les vaig portar, ara en vull unes altres. És el consumisme. El consumisme no és un tret característic. Així és com la racionalitat, l'emotivitat, l'anhel, l'impuls sexual, l'impuls a la sociabilitat, etc. Són trets constitucionals. El consumisme no. Som consumistes per viure, hem de menjar, tenir la roba per abrigar-nos, però el consumisme desenfrenat és un artefacte. Un artefacte provocat, això, els missatges, la propaganda, la publicitat, ta-ta-ta-ta-ta, i has de ser més que els altres, has de lluir més, has de mostrar que tu tens més diners o que tens no sé què, i això impulsa a la gent, degrada l'anhelo, en lloc de dedicar-se a la poesia, a l'art, a la religió, a la filosofia, es dediquen a comprar tant com poden. I això influeix molt amb el canvi climàtic, perquè hi ha un desgast, això afavoreix aquest desgast terrible del planeta Terra en el que m'hi estàs referint. Però és un artefacte, no és una característica consubstancial. És un artefacte provocat per la cultura. I, bueno, i carai, ja has parlat prou. Si voleu dialogar una mica, doncs,
parlant d'un filòsof marxista, no sé si m'ha passat, però no m'he quedat amb el nom.
Ernesto, amb el Ernst Bloch, B-L-O-C-H.
Una altra vegada?
Bloch. Bloch, B alta, L-O-C-H, Ernst Bloch.
Com internet, Bloch.
Bloc amb CH.
Ja donarem a mi. Jo li volia fer... Ha dit que el ser humà és un ésser social.
Sí, per naturalesa, això és el que sostenim alguns. És social per naturalesa.
Llavors, podríem dir que el socialisme, com allò que posa per davant la societat de l'individu, també hauria de ser natural.
Sí, no sí, sí, sí. Bueno, el que he dit és això, que crec que l'anel, que darrere aquest anel hi ha aquest desig de social, de fraternitat universal, diguem-ne.
Llavors, què està fallant?
Com?
Què falla? Què està fallant?
Tot. Perquè també té altres, resulta que té altres característiques del ser humà.
Sí.
I com que sempre resulta que s'apoderen del poder alguns que aconsegueixen de la manera que sigui, a Grècia hi havia hagut moments en què sí, en què les ciutats gregues, perquè anava per ciutats, a Grècia clàssica, no era l'estat, sinó cada ciutat. Doncs que hi havia ciutats gregues, això, podríem dir, molt democràtiques totalment, molt socialitzades amb aquest... Però això dura poc. I no sé, el ser humà doncs, vol poder i vol prestigi i vol béns materials i vol gaudir i resulta que aquest anhel que està en el fons i que d'alguna manera ja dic, jo crec que d'alguna manera per això va apareixent. Per això he posat aquest exemple. Abans la pena de mort, bueno, doncs sí. Abans quan un poble, perquè patia gana i no podia, intentava travessar les fronteres, era guerra. No fa tant això. Ara no. Ara acceptem més o menys els emigrants que venen, però anem amb un fusell quan travessen la frontera a matar-se. Un fusell o llances o rebatxes de pedra, estrals de pedra, on farien abans. Els rebem de més o menys mala gana, però no els matem quan arriben. Tot va canviant una mica i diem els hem d'apanyar, els hem d'acollir, els hem d'acollir, hi ha associacions que els acolleixen, bueno, hi ha gent humà com això ara, aquest vaixell, com se'n diu, Open Arms, que van allà bueno, i doncs dediquen una gran part important de la seva vida a salvar nàufrags. Abans no es donava això. Abans això no existia. Això que deia, quan els bàrbaros del nord van invadir, trencar les fronteres de l'imperi romà i van invadir, era la guerra. No els deien benvinguts, tal, era la guerra. Doncs això continuava sempre. Ara no, ara diem, els hem d'acollir, uns amb més ganes, altres menys, uns diuen, home, no podem, perquè nosaltres també som pobres, però bueno, més o menys van arribant i les societats, unes més, altres menys, fan alguna cosa el que poden.
És que jo, quan ha dit allò del número suficient de ciutadans
sí.
que tenia per mantenir la democràcia, no serà això, que el número suficient de ciutadans que pensin en el bé comú és menys del 50%?
És molt petit. És molt petit. Suposo que és molt més petit del que tindria que ser.
Vull dir que és...
Potser hi ha èpoques històriques que n'hi ha més que d'altres i que hi permeten fer més canvis socials i d'altres que
n'hi ha més. Bueno, en general, jo diria que fora de Grècia, que és la cuna de la democràcia, no s'ha produït mai més això. Que diguem, amb la invasió de Grècia per part dels romans, els romans, democràcia, no van ser-ho mai. Van, podria dir que l'únic valor dels grecs que no van agafar va ser el de la democràcia. La filosofia, l'art, inclús la ciència, això sí, però el de la democràcia no van copiar-ho. Mai va ser una democràcia. Des del començament, l'imperi romà sempre era un rei i els súbdits, i bueno... Després va haver-hi el temps de la república, però la república i l'imperi romà també eren uns els que dominaven, no era una república democràtica. I després ja on venia els cèsars i ja està, fins que es va acabar. Ara som en una època fortament individualitzada, però el que passa és que hi ha grups o sectors, com vulgueu dir-ne, que no. Aquests que diem... Quan pateix un ser humà, tots patim. Hem de considerar que el sofriment d'un ser humà, d'una forma o altra, ens afecta a tots. Encara que no podem evitar que molta gent, i tant, pateixi. Però ja dic, jo crec que hi ha una evolució. Una persona gran com jo, doncs, jo l'he vista. Abans no es parlava d'acollir refugiats. La guerra de cada país ja s'apanyaven, es morien de gana o no se'n morien. Però, bueno, dins de tot, a Europa, doncs, hi ha unes normes per acollir, i un tants per cent que s'han fet, no?, per acollir refugiats. Això fa 200 anys, això no, ni 100, no s'hagués parlat d'això. La guerra entre els pobles i prou.
Però la solidaritat existia també, no?
Home, poc o molt sí, però jo crec que ara més. Ja dic, hi ha les dues coses, és clar, és un mosaic. Junt al gran individualisme que hi ha ara, a campi qui pugui, tothom a la seva i tal, però sempre veus que hi ha alguna cosa, grups, una forma de pensament, inclús ens sentim culpables, podríem dir, no acollim els refugiats però ens sentim una mica malament. Entenem el que vull dir? Va agafant una mica de volum aquest sentiment de el conjunt de la societat, del món, dels éssers humans, ens afecta a tots. Jo crec que va agafant. Dins d'una societat individualitzada i boja pel poder i pel ple i per la disbauxa, tant com sigui, però van haver-hi també com nuclis que sorgeixen també, i formes de pensar diferents.
Gràcies.
Això és com... Gràcies a tots per haver vingut i per haver-me escoltat.
Si algú no rep aquestes xerrades i les vol rebre, podeu posar el vostre correu en aquest paper, però amb lletra molt clara.
Bueno, Joan,
no seria aquest punt tan optimista teu del final?
Què dius?
No seria aquest punt optimista teu del final?
Bueno,
no?
Sí.
Aquest és nou.
Sí, sí.
És nou. Sí, sí.
Ja. El meu temps jove, no se m'ha de molt bé. Gracias.